la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Dins dels productes que mengem, de la nostra alimentació, dels productes que consumim, hi ha enganyifes constants i enganyifes que responen moltes vegades al que són simplement les lleis de mercat, però no a la informació dels consumidors.
Sí, és un problema que s'ha d'estar molt atent per evitar aquestes, estar alerta per evitar aquestes enganyifes. Per exemple, la margarina es va començar a fer servir oli d'oliva i aquest és un reclam que hi és, però és una quantitat molt petita. Una vegada vaig portar a analitzar un iogurt de soja i a un laboratori i em van constatar primer que la soja que hi havia era transgènica, però no únicament això, sinó el que era més important, que era el 4% del iogurt, la soja. Per tant, no és el mateix un iogurt amb soja que un iogurt de soja, i és una gran diferència al respecte. Per tant, a l'hora de consumir, sobretot hem d'estar permanentment alerta, però sense angoixar-nos. És a dir, evitar de totes que ens enganyin, però no patir per als enganys.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Mm. Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui el nostre espai va cap a la música instrumental. És una selecció de musicals que, per la seva fama, varen passar per Hollywood en forma de pel·lícules. Les interpreta l'orquestra del Henry Salomon. He cercat la seva nacionalitat i la veritat la desconec. L'únic, i ho recordo, és que va ser molt coneguda durant els anys 70 del segle passat. Escoltem Cheek to Cheek de la pel·lícula Sombrero de Copa. L'autor és l'Irving Berlin, que ballava en la Ginger Rogers i el Fred Astaire. I Make Believe, l'autor és el Jerome Kern, de la pel·lícula Magnolia.
Us recordem que sou a la veu dels animals i la natura, aquest programa dirigit per l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Animals i la Natura, una associació i un programa que s'emet aquí a través de Ràdio Estel, amb cobertura al Principat de Catalunya i també al Principat d'Andorra, i també, evidentment, la podeu trobar i podeu trobar aquests programes a través d'internet. És temps per l'entrevista i avui volem parlar d'una entitat de Ghana a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, com a protectora d'animals. En concret, és la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, i parlem ja amb l'Enric Soler, que és encarregat d'aquesta entitat. Enric, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Una entitat, com dic ja, amb 78 anys, fundada l'any 1944.
Exacte, sí, són 70 anys.
Per tant, teniu experiència, eh?
Sí, una miqueta.
De fet, és una de les vostres tasques, no? També servir aquesta experiència a altres protectores o a altres grups o persones que també us venen a buscar de vegades per preguntar certes qüestions, no?, de com s'ha de fer aquesta tasca.
Sí, bueno, a nivell associatiu i en aquest àmbit del tema dels animals, dels abandonaments, doncs, bueno, sempre tenim contacte a unes protectores amb altres o unes associacions amb altres i, bueno, si algú pot demanar consells o una miqueta d'informació o la nostra experiència, doncs, evidentment, doncs, es comenta, és lògic.
La funció passa per les tasques bàsiques d'una protectora, com són acollir animals en situació de vulnerabilitat, maltractament o abandonament, feu rescat, els doneu les millors condicions possibles per mantenir-los el màxim temps que sigui necessari, només aquí estrictament al refugi, que recordem és també a la part alta de Barcelona, vora l'avinguda Tibidabo, entre el que seria l'avinguda Tibidabo, perquè la gent es situï, i la carretera de les Aigües, eh?
Sí, més o menys, sí. Com a referència és l'estació del funicular que va al Parc de Proteccions, estem just al costat nosaltres.
Un refugi que bé, va ser renovat també als anys 90, que parteix també de llarg temps, i que seguiu tenint. Quants animals actualment més o menys acolliu?
Sí, mira, més o menys estem amb una població menys o menys estable d'uns 180-200 animals, aproximadament uns 100-120 gats, i la resta uns 60 i pico, 70 i algo gossos. Això també varia molt, sobretot amb el tema dels gats, en funció de l'època. Quan és època de cadells, que estem ja a tocar d'aquí un mes, mes i mig, doncs, lògicament, doncs, van entrant més animals, perquè a vegades es recullen de dos en dos, de tres en tres, de quatre en quatre, i llavors puja una miqueta. Després ja, conforme hi ha adopcions d'aquests cadells, doncs ja la població doncs torna a estabilitzar-se, doncs això, sobre 100, 110, 120 gats.
Ara parlem una mica també de totes les xifres, sobretot les darreres, les que heu detectat durant aquest període també de més escassetat pel que fa a la gent, que potser hi ha hagut també variacions, però en primer lloc també defineix-nos una mica la vostra tasca a nivell general, com a protectora.
Sí, t'explico una miqueta. Bàsicament, el que ens entra aquí, bueno, tu feies esment abans de diverses situacions, rescats, animals que s'abandonen i tal, sí que ens entren animals amb aquest perfil, però bàsicament el que atenem nosaltres són animals que deixen els mateixos propietaris. Contra el que es pensa molta gent, hi ha molt abandonament, en general a Espanya i aquí a Catalunya també, és a dir, molt propietari que per diferents motius doncs vol deixar el seu animal o no el pot seguir tenint o mil històries, perquè excuses n'hi ha moltes, i llavors ens truca per veure si ens podem fer càrrec nosaltres dels seus animals. Estem ara mateix amb un promig d'unes 10-12 peticions diàries de dilluns a divendres per deixar gossos i gats. O
sigui, 10-12 peticions diàries, repetim-ho, eh?
Cada dia de promig, sí, és tremendo. Llavors, ja et dic, a nivell de setmana doncs estem parlant de 50-60 animals, cosa que és absolutament inassumible ni per nosaltres ni per cap altra protectora. Ja et dic, això són peticions de propietaris, eh? I també n'hi ha alguna doncs, d'algú que s'ha trobat un gat o que s'ha trobat un gos o el que sigui, llavors, bueno, mirem també d'arribar-ho, si pot ser, doncs, al centre municipal, que en principi el que són gossos perduts doncs, i gats perduts pel carrer doncs, també es poden fer cas d'aquells. Però ja et dic, sí que anem fent entrades i majoritàriament són entrades de propietari que cedeixen voluntàriament els animals aquí.
Hi ha moltes protectores arreu de Catalunya. Ens hem dedicat també durant aquest temps a parlar amb diferents d'elles per la possible situació també de dificultats que s'han afrontat aquests últims anys especialment. No sé si en el vostre cas, com que és de les poques que hi ha a la ciutat de Barcelona, també tot es centralitza en vosaltres.
Bueno, de fet, a nosaltres ens truca gent de tot arreu, no sols de Barcelona. Ah. Aquí tenim trucades de Sabadell, d'Hospitalet, de Cornellà, inclús gent a vegades ens truca des de Girona o d'altres poblacions més lluny, perquè et dic, com que són casos de particulars que no volen tindre els seus animals, doncs clar, van provant protectores on sigui, fins que en troben alguna que els hi pot agafar. Llavors, et dic, les trucades lògicament, la majoria són de Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma, la zona de lo que és l'àrea metropolitana, però també rebem peticions d'altres llocs, eh? Llavors, a nivell d'àmbit territorial, pràcticament atenem quasi tota Catalunya, per desgràcia.
I a les principals causes hi ha l'informe, per exemple, que publica cada any la Fundació Affinity, que és l'informe sobre abandonament, sobre adopcions, sí. Que fa, en aquest cas, doncs, presenta les dades del 2021, esmenta que la principal causa d'abandonament és l'escassetat econòmica, amb un 25% dels casos. Vosaltres què us trobeu?
Bueno, això no és el que vivim nosaltres, eh? Aquí no tindria ara estadístiques exactes, però jo crec que prop de la meitat de les peticions tenen que veure amb el tema vivenda. Bé sigui que ara, això que et comentaré ara, ja va una mica de baixa, temes d'hipoteques, de gent que no pot pagar la hipoteca i té que deixar de pagar la hipoteca i perdre el pis i té que anar a viure a un altre lloc, això passava fa uns quants anys. Després, poquet a poquet, va anar passant de gent que a la millor vivia en una casa fora i amb una sèrie d'esperes i després, per lo que sigui, va tindre... Bueno, per lo que sigui no, perquè no sé, tot això és una conseqüència de la crisi del 2008-2010 que va anar afectant amb tot aquest tema. I llavors molta gent tenia que deixar pues, la casa gran i anar a viure un pis petit o a vegades a casa dels pares o a casa del germà o a qui fos. I a vegades es trobaven pues, que allà l'animal no podien portar o que la mare era al·lèrgica al gat o... Bueno, cadascú tenia la seva història. I últimament, des dels últims quatre anys potser, el principal motiu d'abandonament que ens trobem nosaltres és el tema lloguer. És a dir, gent que està vivint de lloguer, que el fan fora d'allà, o li pugen molt el lloguer i no el pot pagar, o se li acaba el contracte i té que buscar un altre lloc. Hi ha molts llocs on va, no li admeten els animals. O inclús a vegades tenen que anar a viure en una habitació i l'habitació no li deixen tindre l'animal. Aquesta, per nosaltres, les que rebem aquí, és la causa principal. Després ja hi ha causes, doncs, per exemple, l'al·lèrgia, que és molt típica doncs, amb casos de gats, temes de comportament dels animals, també hi ha motius econòmics, la gent que s'ha quedat sense feina i no pot assumir les despeses que representa un animal... Però, de llarg, per nosaltres, el tema vivenda és el més important.
De fet, però, el tema vivenda i el tema lloguer, perquè hem de recordar que hi ha molts propietaris que directament al contracte afegeixen aquesta clàusula on no es poden tenir animals de companyia a casa, per tant, és una permissivitat o no, no? Es troba en aquesta cosa. Per tant, també és una causa, en aquest sentit, d'aquesta variabilitat, que també depèn, evidentment, de l'economia, no? I de l'estat general. No sé si també, a partir... sobretot de les restriccions, dels confinaments, de tot això que hem viscut últimament. Vosaltres us heu trobat especialment també amb alguna situació una mica més alarmant en aquest sentit?
Nosaltres, pel tema de la pandèmia, la veritat és que amb l'experiència nostra, el nostre refugi, va ser com una mica desorientant, perquè no acabaves de veure un criteri lògic, perquè, per exemple, quan tothom estava tancat a casa, que van sortir les notícies que la gent s'agafava molts animals i tal, i nosaltres, la veritat és que les peticions van caure en picat, lògicament, com que nosaltres exigim que la gent vingui aquí, conèixer-los, parlar amb ells, que conegui els animals, veure que els animals són els adequats per ells, doncs clar, el no poder vindre, doncs això, evidentment, va quedar molt aturat. Sí que és veritat que en aquella època, que sortien notícies de que la gent adoptava molt i tal, molta gent es feia portar animals d'altres zones d'Espanya a través de transportistes i tal, però clar, ja no és el perfil que entenem nosaltres com a adopció que es realitza aquí, doncs a protectores o a centres d'acollida. Després, conforme això ja va anar passant i es va normalitzant una miqueta tot, doncs ja va tornar a pujar una mica les peticions de vindre aquí per adoptar. Per culpa de tot això del virus, doncs n'hem tingut que canviar, que això és una de les coses que ha afectat més a nosaltres i entenc que la majoria de centres hem tingut que canviar molt els protocols, perquè abans aquí la visita era lliure i no calia trucar ni res, simplement vindre aquí, la gent entrava, mirava, després amb el virus doncs clar, es va restringir molt aquesta llibertat per vindre d'aquesta manera i hem tingut que començar a funcionar amb cita prèvia.
Ara mateix encara cal cita prèvia per venir al...
Sí, ara mateix sí, perquè han canviat una mica tot el protocol, perquè també ens truquen molta gent. El que parlàvem abans, que estem a Barcelona, hi ha poblacions d'altre lado que hi ha moltíssima població, hi ha molta gent que, igual cada dia, hi ha 25-30 persones que et demanen per vindre. Llavors, clar, que vingui una visita no hi ha problema, però que en vinguin 25 o 30 al dia, que la millor dels 25, pues, cap s'emporta res, perquè la millor busquen algun animal que no tenim, o els que tenim no els hi encaixen bé. Llavors, que també genera un volum de gent que és complicat assumir les circumstàncies d'aquestes. Llavors, com anem posant en marxa un procediment a través d'un formulari, ho fem una mica a la inversa, és a dir, la gent ens escriu, ens envia aquest formulari, ens explica què és el que busca. Nosaltres mirem el perfil de la família o de les persones amb els animals que tenim i si realment veiem que allà hi ha un potencial d'adopció, perquè sí que hi ha animals que encaixin, allà on sí que els donem cita, venen, ja els atens específicament, poden veure els animals, però clar, per exemple, ens escriu molta gent per tindre cadell, per buscar un cadell. Sí. Si no tenim cadells, tampoc té molt sentit que fem vindre per dir-los que no en tenim. Llavors, més val que puguin mirar altres llocs o esperar-se per si n'entren més endavant.
Us recordo que parlem amb l'Enric Soler, que és encarregat de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona. És una de les entitats, l'entitat decana aquí a la ciutat de Barcelona, amb més de 78 anys de funcionament. Per cert, una de les tasques que ha fet l'ADA al llarg de la seva història també és la revista ADA Defiende los Animales. En el número 2, en concret, hi apareix la figura del Comte de Sert, una figura bàsica, sí. Un reportatge, un perfil d'aquest personatge nobiliari, però que en aquest cas amb gran sensibilitat pels animals i que va ser una figura clau també de la Lliga. Ho podeu, sí, consultar, com dic, en aquest número 2.
Les fundadores de l'entitat a l'any 44, sí, sí. Uh-huh. El que no que ens ha quedat massa informació, ha quedat alguns documents oficials, però informació fotogràfica o detalls del tipus d'activitat que es feia als anys 40 i 50, d'això no ha quedat pràcticament res, perquè són moltíssims anys i s'ha perdut moltíssima documentació, per desgràcia.
De fet, va ser difícil a les persones que ho van fer aleshores, és a octubre-desembre de l'any 1990, número 4 d'aquesta revista ADA Defiende los Animales, on podeu consultar aquests articles sobre el Comte de Sert. I som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Enric, feies esment d'aquests animals que us entren cada dia, una mitjana de 10-12 d'elles, com dic, aquestes estadístiques...
Animals aquí, sí.
Aquestes estadístiques anuals que fèiem referència a la Fundació Affinity, per exemple, parlàvem d'escassetat econòmica, problemes de lloguers, problemes dels propietaris, cadellades no desitjades, problemes de comportament, també, atenció, el fi de la temporada de caça, en què s'abandonen molts gossos i, per tant, això sí. també deriva. Com podeu fer front a tots aquests animals que us porten diàriament?
Bueno, és complicat, eh? Nosaltres cada vegada que tenim trucades o correus per explicar situacions d'aquestes que volen deixar animals, prenem nota de les dades, tenim aquí com, bueno, una espècie de llista d'espera, un fitxer amb tota la informació, i llavors, a mesura que ens queden places lliures, doncs, anem contactant amb la gent i anem fent entrades. Evidentment, el que et deia abans, fer tantíssimes entrades cada dia o cada setmana és absolutament impossible, perquè no hi ha tot aquest volum de sortides, d'adopcions. Però, bueno, dintre de tot anem a acollir pues, tot el que podem i des del refugi sempre intentem tindre la plena capacitat i amb totes les places ocupades.
I més dificultat hi ha per aquells gossos que no ho tenen tan fàcil. I m'explico, vosaltres també teniu des de fa 5 anys un pla especial que es diu Ells també esperen, o ells sí. Ja no esperen, no? Explica'ns sí. Una mica.
Sí, bueno, això és una forma com de visibilitzar una miqueta tots aquests animals que porten temps als refugis, que són més difícils d'adoptar per lo que sigui, majoritàriament perquè si ja són animals una mica grans i la gent, pues, si ve a adoptar i té un gos de 2 anys i en té un gos de 8, pues, normalment sempre tiren a adoptar el gos de 2 anys. O gossos que a la millor pues, tenen alguna complicació a nivell de comportament o de caràcter i requereixen algun perfil molt especial d'adoptant que els sàpiga gestionar. Per sort en tenim molt poquets, vam començar pues, amb bastants, potser n'hi havia 14 o 15, ara estàvem gossos així, potser n'hi era 3 o 4, no n'hi ha molts, per sort, però sempre hi ha gossos d'aquests que tenen l'adopció més complicada. I a més també pues, hi ha tot el tema de gossos potencialment perillosos, que no és que siguin complicats d'adoptar, però hi ha molta gent que no vol entrar en aquest camp i no vol agafar animals d'aquest tipus, a vegades pels temes purament administratius, que requereixen molta paperassa, llicència, pagar taxes, etc. I a vegades perquè hi ha mentalment aquesta imatge de que aquest gos, encara que sigui boníssim, pues, bueno, és perillós i, per tant, sempre hi ha un risc, no? Cosa que és una tonteria, perquè al final el que marca és el caràcter individual de cada gos. No?
Clar, perquè, per exemple, a través de la vostra pàgina web, per exemple, www.protectorabcn.es, on la gent pot consultar tot això que estem parlant, totes aquestes dades també, i exemplifiqueu, no sé, el cas, per exemple, d'una gata, la Vicky, que bé, que sempre doncs, és allò que li dona per esgarrapar, no? I que fins i tot heu d'avisar la gent que, o les visites que no s'hi acostin. Per tant, com pot ser que aquesta gata, quines possibilitats reals té de sortir del refugi?
Sí, al final, tots aquests animals, siguin gossos, gats, tots tenen la seva família que pugui encaixar. El que passa és que cadascú té el seu caràcter, té les seves particularitats, i llavors el que tens que trobar és la família adequada. En aquest cas, per exemple, doncs, no és que no es pugui adoptar, evidentment és un animal adoptable, però necessita un perfil de gent doncs, que tingui experiència amb gats, que sàpiga gestionar aquesta situació, que no agobiï la gata. Per exemple, un animal d'aquest tipus, doncs, anar amb una família amb nens, i amb nens petits, relativament petits, doncs, no té molt sentit, perquè els nens el que volen és interaccionar molt amb un animal que tinguin. Llavors, aquesta gata doncs, és més de persona que la deixi allà, que la deixi fer la seva vida, que no l'agobi, i podria conviure. Però, clar, necessites un perfil determinat per aquests animals que són una miqueta més complicats pel motiu que sigui.
Per fortuna, al final, molts d'aquests acaben en aquesta altra llista que feies ment, que es diu ells ja no esperen, que vol dir que ja han estat adoptats i, per tant, això sí, també ho podeu celebrar.
L'objectiu és aquest que, bueno, encara que sigui més lent i costi més, doncs que almenys vagin sent adoptats també.
Enric, explica'ns, hi ha una campanya que també esteu tirant endavant vosaltres, que es tracta de demanar a la Generalitat ara mateix que identifiqui els gossos morts, per exemple, en accidents de trànsit a les carreteres, perquè moltes vegades els propietaris es passen la vida buscant-los perquè els han perdut, pel motiu que sigui, però no acaben sent identificats i, per tant, acaben absolutament en l'oblit, no? I això ho esteu
sí,
tirant endavant ara.
És una indicació que, de fet, tenim nosaltres i moltíssimes entitats des de fa molts anys, que, bueno, quan tenim alguna reunió amb les administracions i tal, doncs plantegem aquesta situació, perquè no té molta lògica que et trobis un gos atropellat, per exemple, i que ningú pensi en passar un lector per veure si aquell animal té xip i, per tant, té propietari, i almenys pugui avisar el propietari. Sé que fa uns anys es van fer unes proves d'actuar d'aquesta manera a través de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra, crec que va ser, però bueno, es va quedar allà, es va quedar amb una prova a veure com funcionava el tema, però a hores d'ara, almenys nosaltres no tenim notícia que s'hagi creat cap protocol doncs, de fer això regularment. I llavors, clar, quan es troba un gos, el troben a la basura, que també passa, que hi ha gent que tira els animals morts a la basura, o per la muntanya, o en una carretera atropellat i tal, doncs, clar, no hi ha una mica el protocol de passar un lector i comprovar si hi ha un xip, per almenys avisar el propietari, encara que sigui una mala notícia, però té dret a saber que el seu gos l'han atropellat a no sé quina muntanya. Això, per desgràcia, no es fa i es tindria que fer. És una cosa com molt evident que es tindria que posar en marxa l'abans possible.
Doncs des d'aquí contribuïm també com podem nosaltres a posar aquest gra de sorra per demanar també que això es pugui fer i aquestes situacions lamentables absolutament doncs, no es repeteixin en un futur. Necessiteu i viviu també a través de socis, a través de col·laboracions, a través de material que us dona la gent, donacions, etcètera, etcètera. Ara mateix, exactament, o en un període com ara, què necessiteu? Què podríeu necessitar més?
Bueno, hi ha diverses formes de col·laborar. Hi ha gent que vol aportar el seu temps i fer-se voluntari, o hi ha altres persones que volen fer donatius econòmics, que poden fer-los lliurement a la nostra compte quan vulguin, o hi ha unes formes més regulars, que és fer-se soci o fer-se padrí. Després hi ha gent que també té interès doncs, en fer donatius de material, per exemple. És molt típic que ens truqui gent que ha tingut un animal que se li ha mort, li han quedat medicaments, li ha quedat pinso, li ha quedat les coses de l'animal, i ens truca per veure si les poden portar aquí, perquè nosaltres les reutilitzem, les fem servir, i evidentment majoritàriament quasi tot el que ens arriben doncs, es pot fer servir. Llavors, per exemple, tot el tema medicacions, material de material sanitari per fer cures, tot això va molt bé. Si la gent té doncs, pinsos medicalitzats, que són els que són una miqueta més cars, doncs, també, però ja et dic, en general tot el que pugui necessitar un animal doncs, és benvingut.
Uh-huh. Recordem que també la tasca dels voluntaris és molt important, això sí, s'han de comprometre, eh? Vull dir, si ens apuntem a ser de voluntaris, unes hores, uns horaris i unes tasques sí. Assignades. Sí?
Sí. Sempre ajuden moltíssim i a veure, nosaltres tenim la sort de tindre uns certs recursos i podem tenir una estructura laboral, uns treballadors propis, però, evidentment, si venen voluntaris, doncs sempre ajuden més, es poden fer més passejos, es poden fer els passejos més llargs, i tot això pues, redunda també pues, amb la qualitat de vida dels animals, és lògic.
Les tasques que han de fer majoritàriament és això, no? Passejar els gossos, sí, netejar instal·lacions...
Sí, en el cas de gossos, bàsicament ajudar pues, a fer els passejos, que és el que porta més temps i és una mica més entretingut, i en el cas de gats, per exemple, pues, com que els tenim amb una gatera molt gran i un espai molt ampli i hi ha molta cosa que netejar, pues, ajuden a fer el manteniment de l'espai.
I repetim també, necessaris materials, necessàries medicines com puguin ser antibiòtics, mucolítics, sí, protectors sí, gàstrics, antiinflamatoris, sí, sí, antifúngics, de sí, tota mena.
Que es pugui fer servir, que moltes coses són les mateixes que fem servir les persones, pues, desinfectants, betadine, alcohol, coses d'aquest tipus, tot això pues, es fa servir molt sovint aquí.
Enric Soler, com dic, encarregat d'aquesta Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, situada al carrer del Guarda Anton 10, per més referències, com diem, al peu de la muntanya de Collserola, entre l'Avinguda Tibidabo i també la carretera de les Aigües. Un plaer que hagis estat aquí i hem definit una mica el que és a grans trets també aquesta protectora i aquesta gran tasca vostra de gana i des de ja fa moltíssims anys aquí a la ciutat de Barcelona. Gràcies per intervenir, Enric.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Avui toca recordar música de pel·lícules que a la seva vegada venien de famosos musicals. L'orquestra de Henry Salomon ens ho recorda amb una de les cançons més inspirades de la pel·lícula My Fair Lady, que es titula On the Streets Where You Lie. I, per acabar, la superconeguda Night and Day de l'Alegre Divorciada. Com prevereu que amb dos són molt agradables d'escoltar. A la propera, si Déu vol.
Thank you.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel Julien, escoltem dos ocells que sonen diferent i no pas precisament de manera melòdica, oi?
Sí, no són gaire melòdics. Són dos còrvids. El primer que sentíem és una cornella que fa aquest grall, aquest soroll de gra, gra, així més llarg, i el segon que se sentia era un corb que fa un grall molt més curt i molt més ronc, corb, corb. Bueno, després el tornarem a escoltar i suposo que se sentirà millor que el que pugui imitar jo. Però això, si us hi fixeu una mica, doncs serà fàcil distingir-los. Hi ha molts còrvids aquests, doncs fan sorolls d'aquest tipus i trobo que aquests dos són força distingibles i per això us els he portat avui. Són dos ocells negres. Tots s'assemblen bastant des de lluny, però el corb és més gros, és força més corpulent i té el bec encara més potent. La cornella, atenció, també és un ocell gros, també té el bec potent, però el corb, doncs, encara més. Per cert, que en català es pronuncia corb, amb o oberta, no corb, que corb vol dir corbat, diguem-ne, i corb és l'ocell. Aquests són els ocells més intel·ligents que hi ha. Està comprovat que els còrvids són tant o més intel·ligents que ximpanzés i dofins, són capaços de fer servir eines i de fabricar eines, que això en els estudis de cognició animal doncs es considera que és el més complicat, aconseguir fabricar una eina. I s'han fet experiments molt curiosos en què per trobar aliment doncs el corb és capaç d'estirar una corda, de treure una altra eina amb la que treu una altra cosa. És una cosa complicadíssima i que a més és molt bo perquè ho fan primer només observant la situació, i llavors anar en directe a fer tota aquesta rutina, no per prova i error, diguem-ne, i això doncs demostra que són animals molt, molt intel·ligents. En aquest sentit, recomano molt un llibre que es diu El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, que està realment bé i que quedes molt sorprès de la intel·ligència que tenen aquests animals i les cornelles de Caledònia, que es consideren els encara més intel·ligents que tots. La cornella la tenim una mica a l'alça a Catalunya, les poblacions van pujant, i en canvi el corb està lleugerament en disminució. Possiblement perquè el seu hàbitat de muntanya mitja cada vegada és més freqüentat i cada vegada hi ha més gent i potser això l'està fent anar una mica malament. Però bueno, tot i així, tots dos els podem veure de forma bastant fàcil a Catalunya.
Per acabar, escoltem de nou per aquest ordre la cornella i el corb. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Sabies que la capacitat defensiva dels eriçons es concentra principalment amb la tapeïda capa d'espines que recobreix els seus cossos per protegir-los dels atacs dels depredadors? Aquestes espines són un pèl modificats de 2 o 3 centímetres de longitud que es distribueixen al voltant de la seva superfície dorsal i que, quan es senten amenaçats, s'estarrufen en diferents direccions, solapant-se les unes contra les altres, formant una cuirassa molt eficaç. També són capaços de contraure el seu cos arrodonint-lo fins a convertir-se en una petita bola, on amaguen les seves parts més vulnerables. Amb aquesta resposta defensiva, són pocs els depredadors que s'atreveixen a atacar-los. Aquests petits mamífers són capaços de reduir dràsticament el seu consum d'energia mitjançant letargia o la hibernació, quan els recursos de l'aliment o les condicions ambientals els hi són desfavorables. Tenen una gran necessitat d'energia i en els moments de més activitat s'afanyen per trobar aliment de forma contínua, ja siguin cucs de terra, insectes, llavors o fruits. Observacions dutes a terme reflecteixen que en una sola nit poden arribar a transitar fins a 3 quilòmetres de terreny. Els eriçons acostumen a viure dins els boscos de fulla caduca, els camps de cultiu envoltats d'arbres i també en alguns jardins urbans. La seva predilecció pels cargols, escarabats i d'altres insectes fa que algunes persones els considerin benefactors i protectors dels seus jardins, intentant atreure'ls perquè romanguin al seu voltant. Malauradament, les poblacions autòctones d'eriçons es troben molt fragmentades i en regressió, degut a la degradació, reducció, modificació o pèrdua d'hàbitats, especialment de les zones costaneres i els nombrosos atropellaments a les carreteres. Cal saber que es troben protegits per llei i és prohibida la seva captura, cria i comercialització.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, quin parc urbà coneixerem avui?
Doncs el parc urbà més gran de Barcelona, que és la muntanya de Montjuïc. La celebració de l'Exposició Internacional de 1929 va fer que la ciutat redescobrís aquest espai.
M'imagino que un parc tan gran hi deuen de conviure diversos espais forestals, oi? I diferents jardins i zones d'esbarjo, hi deu haver molta cosa.
Sí, exacte. Conviuen espais forestals, jardins temàtics, zones d'esbarjo, culturals i esportives. Seguint l'exemple més rellevant, l'Estadi Olímpic, que va ser la seu de les Olimpíades del 1992. Montjuïc és, juntament amb Collserola, un dels grans pulmons urbans de Barcelona i per això cal mantenir i regular l'equilibri de la seva riquesa i biodiversitat amb els usos ciutadans.
Com està estructurat tot aquest parc?
Doncs a la part més elevada trobem importants zones forestals i a la part més baixa hi ha tot un sistema de zones enjardinades que inclou un viver i horts urbans i a l'àrea del Penya-Segats té una rellevància especial als espais de matollars secs amb un gran valor ecològic pel fet de ser refugi de colònies de xoriguers, falcons pelegrins, rapinyaires i altres espècies d'ocells com la merla blava.
També hi ha una gran diversitat de fauna, per exemple, conills, ratpenats, ratolins, mussols, òlibes i també algun rèptil com els dragonets rosats i sargantanes i alguna serp, però no us espanteu. Al Parc de Montjuïc, on podem trobar més informació?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La Veu dels Animals i la Natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.